I parlem també amb una sitgetana que és, com molts d'altres sitgetans, obligadament sitgetana de cap de setmana, perquè la seva vida professional és vida professional d'entre setmana. Núria Escalona, bon dia,
bona hora. Bon dia, Vicenç.
La teva vida professional és vida de dilluns a divendres, matí, tarda, i per tant...
I dormir a Sitges.
I dormir a Sitges. Sí, i dormir a Sitges. Una sensació especial, aquesta? Aquesta manera de viure, de venir a Sitges així a...
T'acostumes. El que passa és que no m'imagino dormint només a Barcelona i venir el cap de setmana aquí.
D'acord. A Barcelona et diuen baixes a Sitges o puges a Sitges?
Baixes. Però jo pujo a Barcelona.
Però tu puges a Barcelona.
Vinc a Sitges, sí, visc a Sitges.
Ara us dèiem que la Núria és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i actualment treballa a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de l'estratègia i la creativitat publicitàries. Com arriba Núria Escalona aquí en un món on hem de suposar que, es mou en un entorn molt ple de, diríem, de maneres de fer que d'alguna forma han de poder-se conciliar des del punt de vista de la comunicació amb un missatge concret i amb unes idees molt concretes. Com hi arriba la Núria aquí?
Jo acadèmicament sempre m'ha agradat molt tot això de la comunicació i he anat evolucionant, diguéssim, de la llicenciatura, el postgrau, el màster, i en paral·lel he anat treballant. I he anat conformant el meu perfil enfocat a la part d'estratègia i creativitat, però també en el món 2.0.
Entesos.
Aleshores és una mica una barreja, diguéssim.
Estem en un món precisament en què les estratègies cavalquen entre àmbits diferents.
Són 360 graus, exactament. Has de tenir en compte tots els canals on tu pots comunicar i no comunicar coses diferents en cada lloc, sinó adaptant-te al canal, comunicar el mateix.
I en un departament com el que pot ser el de direcció de comunicació en l'àmbit de l'estratègia i la creativitat publicitàries, esclar, dir-ho d'aquesta forma, suposo que engloba moltes coses, però bàsicament què?
Sí, dir-ho d'aquesta forma és, vull dir, sona, pesa molt, no?
Té un punt allò, vostè què és
però,
i què fa?
Exactament.
Aquí, no?
Jo em dedico bàsicament a la supervisió creativa de districtes i sectors, és a dir, superviso totes les peces publicitàries que fan els districtes i els sectors de l'Ajuntament. Doncs els 10 districtes més tot el que fa esports, qualitat de vida, etcètera, etcètera.
Entenem peces publicitàries com què, Núria?
Com declinacions de campanyes globals, diguéssim. Hi ha la campanya genèrica que tu veus penjada per tota la ciutat de Barcelona i després hi ha el que arriba a territori, al barri, a la gent, a la proximitat. Doncs això és, diguéssim, la meva feina. També tens la part més digital de banners i supervisió de web, però és més puntual.
Fins a quin punt, i no sabem si això és un tema de reflexió o no, tal i com estan les coses, en una institució pública es parla molt de la inversió que s'ha de fer en publicitat, en estratègia, en campanyes d'aquesta mena?
A veure, la inversió publicitària, hem de partir de que no és una despesa. Per mi és una inversió per donar a conèixer allò que el ciutadà vol. En el moment que tu no li dones a conèixer allò, també tindràs la queixa de que no li has donat a conèixer. Per tant, hem d'anar equilibrant i donant a entendre que no és una despesa només, sinó que això és una inversió per tots.
Suposo que és una línia molt fina, no? El
sí.
De poder dir, no és un luxe això,
exacte,
sinó que és una necessitat, però a la vegada és una necessitat que s'ha de moure en un pressupost adequat, equilibrat...
Sí, això és un debat. O sigui, cadascú veurà de la seva manera. I si quan a tu et toca alguna cosa de pròximament, tu vols allò, però si no et toca i li toca l'altre, diu allò més igual.
D'acord.
Però hem d'intentar fer balança.
La Núria es mou dins un àmbit molt polític o té més o menys la sort d'estar més o menys al marge del que poden ser les discutides polítiques?
No, al marge. O sigui, tu ho vius perquè les coses passen a la institució i estan allà, però evidentment tu estàs al marge perquè estàs en el teu dia a dia de la comunicació, la publicitat, i no t'afecta gaire, diguéssim.
La Núria participa del muntatge de campanyes, de l'elaboració de campanyes?
Sí.
Suposo que ha de ser difícil en una època en què hi ha tantes campanyes per tantes coses... No sé si dir cercar la campanya adequada, el lema adequat, el motiu adequat.
Hi ha molts projectes diferents i aleshores ens hem d'anar centrant i treballant en diferents agències i tu busques doncs el missatge que més s'adequi al que tu vols comunicar, però vull dir, això és qualsevol procés creatiu, crec que més o menys seria igual.
Entre allò que penses i allò que acaba sortint hi ha molta distància?
A vegades sí, a vegades no, tot és, depèn. I a vegades et surt la cosa a la primera i després, o altra vegada et tardes més temps en trobar-ho.
Ho dic per si el criteri personal es pot fer valer fins al final?
No sempre. En un procés de publicitari, de creatiu publicitari, no val només una opinió, no, és l'opinió de l'equip i al final acaba sortint una mica de tu, una mica de l'altre, una mica de tot el que estan formant aquella creativitat.
Un missatge d'institució no és un missatge d'empresa?
Per mi no.
O sigui,
hi ha la comunicació institucional i, per, i la comunicació d'institucions públiques. Jo em moc en la comunicació d'institucions públiques.
Que no és la comunicació institucional.
No, seria la de les administracions públiques. La comunicació institucional és aquella que parla de la pròpia empresa, però de qualsevol empresa. Diguéssim, la Caixa, doncs quan parla d'ella mateixa, o la Caixa Penedès, o el Sabadell, o qualsevol altra empresa, és igual el sector que sigui. En canvi, l'administració pública, doncs, queda claríssim, crec que...
Aquestes alçades, com definiríem allò que tan sovint fem servir, el terme xarxes socials? Si és que és un, si és que és un bon terme, o ho hauríem de dir d'una altra forma?
El terme xarxa social sembla que s'hagi posat de moda ara mateix, i per mi no és així. El terme xarxa social neix cap al 1800 amb un relat que es diu The Chiens, és francès, i evoluciona cap fins als nostres dies. Però
un relat per un relat que es diu Els Grossos?
No, Cadenes.
Cadenes, d'acord. De finals del segle XIX?
Sí. Llavors neix el terme xarxa social, és la primera vegada que es defineix. Val? Però per mi el concepte xarxa social neix quan més de dues persones es troben en un lloc i creen vincles entre si. De tota manera, ara ha agafat auge pel tema de que hem traslladat les xarxes socials a internet. Llavors, aquí potser hauríem de dir xarxes socials digitals o...
D'acord.
Jo crec que afegiria aquesta part de digital perquè...
O sí, que d'alguna manera els nostres pares, els nostres avis, quan deien que feien vida social... Feien xarxa social.
Clar, quan es trobaven a la plaça del poble, feien xarxa social.
Feien xarxa social. Allò que en deien també molt xafarderia, doncs era una...
Xarxa social.
És igual,
sí.
Era xarxa social. I ara hem de suposar que la tecnologia, els mitjans digitals han fet...
Que traslladem aquesta xarxa social del poble, diguéssim, a la plaça del poble, a internet.
Amb una potència enorme, no?
Sí, amb una potència enorme i ampliant fronteres, diguéssim. Tu al poble et trobaves amb la gent que coneixies, la de sempre, i ja està. En canvi, tu en una xarxa social digital et pots trobar a gent que comparteix els mateixos interessos però que viu a l'altra punta del món i, bueno, és que infinitament de possibilitats tens.
I això ens ha de fer, què? Pensar una mica més? Ser més previsors?
Clar, això, aquesta obertura
aquesta repercussió
sense fronteres, et dona, o sigui, dius, hostis, tinc llibertat, puc expressar el que vulgui, però jo crec que hem de tenir en compte encara les limitacions, o sigui, hem de tenir en compte què posem, com ens comuniquem, què comuniquem i què no hi comuniquem.
Perquè és evident que a la xarxa hi podem posar el, vaja, diguem-ne que en general, o que ens doni la gana.
Clar,
pot posar una foto tocant-me el nas i un senyor de Malàsia em veurà a mi tocant-me el nas.
El que passava és que abans, si tu et tocaves el nas a la plaça, ho veien uns quants i no passava res més. Si tu ho poses a internet, ho veu qualsevol persona en qualsevol moment, perquè clar, la barrera de temps també es trenca. Llavors això és perdura i perdura.
I allò que dèiem, aquella fotografia d'algú tocant-se el nas, bé, estarà per algun lloc i difícilment s'esborrarà.
Estarà. Llavors, aquí el concepte que ens hem de plantejar és la reputació digital.
La reputació digital.
Exacte. La reputació digital és com ens veuen els altres a través de la xarxa, també, la reputació digital. Si la reputació, deixi'ns, com et perceben, com et veuen els altres en la vida real, doncs també has de tenir en compte que ara tens aquesta branca digital.
Anem a estirar una mica d'aquest fil. A partir de l'experiència de la Núria, fins a quin punt els perfils digitals creus que acostumen a respondre als perfils personals, a la persona física, o fins a quin punt hi ha moltes persones que es creen, diguem-ne, un perfil digital maquillant tant molts aspectes que acaba sent un perfil digital molt artificial respecte a la seva personalitat pròpia?
Jo crec que al final, o sigui, és el que nosaltres com el nostre perfil volem projectar, és el que nosaltres voldríem ser una mica, però com que també influeix el que els altres diuen de nosaltres i interactuen amb nosaltres, això fa que s'equilibri. Llavors és una projecció com que no és el que jo vull del tot, però tampoc és com, no sé com dir-t'ho,
tampoc és la realitat així estrictament.
Exacte. No?
Això passa també en les institucions? Hi ha una certa, vaja, no sé si dir, esclar, una ha de donar una imatge de la institució,
clar,
que és la que és,
Sí. Tu, evidentment, quan comuniques, sigui el mitjà que sigui, encara que no sigui només les xarxes, tu vols projectar una imatge i vols que aquesta imatge és la que quedi en el client, en el consumidor, en el receptor.
Una imatge referencial, diguem-ne, sí, d'uns determinats valors.
Clar. Evidentment, tu trasllades aquesta imatge, però després, per exemple, tens els diaris, doncs et fan canviar aquesta opinió. Llavors, l'equilibren. Llavors, a internet ens passa el mateix. Jo projecto, dic el que jo penso, però els altres també agafen els que ells volen i es creen la seva pròpia imatge.
D'acord. Fins a quin punt això pot resultar obsessiu? Si en la vida quotidiana fa 50 anys, aquell exemple que ens deia la Núria de la plaça pública, allò que pensen de mi o allò que pot pensar la gent del poble de mi ja podia ser una complicació per molts, allò que pugui rebre algú a través de les xarxes socials, comentaris, etc, etc.
Jo crec que no ens hem d'espantar tampoc, saps? O sigui, tu
vas, ho fem fent, més gran del que...
Exacte. D'acord. Tu vas fent i vas controlant els teus missatges, et marques, diguéssim, un posicionament, no val parlar de qualsevol cosa, però després, o sigui, dius, doncs això no ho poso, això altre tampoc, i has d'anar controlant. En aquest sentit, sí que passa que hem d'anar treballant també no enganxar-nos-hi, saps? No obsessionar-nos, perquè al final no és necessari això.
D'acord.
De fet, a Bellvitge hi ha una àrea que tracten ja les addiccions a aquest tipus de xarxes.
O sigui, això pot acabar-se convertint en una patologia, eh?
Ja, bueno, s'han començat a donar, és una cosa nova, jo crec que no només s'està donant a nivell comunicatiu, sinó que el tema de xarxes socials s'extén a tots els àmbits que coneixem, vull dir... fins a tota la salut 2.0 o qualsevol altra, vull dir, és que ens ho anirem trobant, saps? I necessitem una educació, no hem estat educats per això. I aleshores, ara la consellera Rigau va anunciar fa unes setmanes que començaria a donar una assignatura de digital.
Aquest doncs, manual té molt d'això, no? D'intentar d'alguna manera, vaja, reconduir, deixar més o menys constància de determinades actituds, determinades maneres de fer, determinats recursos que pot tenir la persona dins aquest enorme món de les xarxes socials.
Sí, el manual, diguéssim, està dirigit a qualsevol públic, des d'especialistes fins a gent que no s'ha atrevit encara a entrar a les xarxes socials, perquè està enfocat d'una manera que tu, des del principi, parlem des del concepte de xarxa social, què és això, quina és l'actitud que jo tinc que tenir cap a... quan vull entrar, què m'hi trobaré, quines xarxes hi haurà, i a poc a poc va avançant, diguéssim, d'una part més teòrica a una part més pràctica, de manera que et pots anar introduint, vull dir, fàcilment.
Perquè quina necessitat podem tenir d'un perfil a les xarxes socials?
Val.
O algú pot dir, escolta, més que des d'allò tan clàssic de tota la vida, de com que tothom ho té, jo també ho vull tenir, o si veritablement això ha de respondre a un cert procés de pensar, bé, val la pena, no val la pena, què hi ficaré, què hi deixaré de ficar, per què, perquè m'hi fico o
jo
perquè...
Jo m'ho plantejo des d'un punt de vista de que ja no és i he de ser perquè és una moda i és tothom, sinó que al final hi he de ser perquè si jo no parlo de mi mateix acabaran parlant de mi, per tant hi seré igual, i si hi he de ser igual, doncs prefereixo que el missatge que s'està emetent sobre mi el pugui mínimament controlar, perquè la xarxa no pots controlar res, però tenir més o menys que s'està dient sobre mi controlat.
D'acord. Estem parlant, per tant, bé, una persona normal i corrent, una persona amb una determinada responsabilitat, es pot plantejar això en major o menor grau?
Sí, de fet, mira, imaginem que al Facebook algú penja una foto i etiqueta, però aquella persona que han etiquetat no té perfil, per tant, és que ja hi ets, tu no tens un perfil a Facebook, però el teu amic ha dit, no, aquest és el Pepito i és d'aquesta cara.
Ens ho poses molt bé. Aquella persona m'ha etiquetat. Quin dret té d'etiquetar-me?
Ah, això és un altre...
I jo puc trucar i dir, i per què has penjat aquesta fotografia? Si jo no vull sortir enlloc, ni vull que... perquè es pot donar el cas, bé, com a la vida real, d'aquelles persones que diuen no, és que a mi les fotos no m'agraden, i a mi no m'agrada sortir, i a mi...
Clar, això és un debat ètic ben obert.
Ben obert.
I molt calent, diguéssim. Però no hi ha una normativa que fins ara digui no pots etiquetar o no pots etiquetar. El que sí que hi ha és una cosa que s'anomena netiqueta.
Netiqueta?
Sí, que és les formes de comportar-se a la xarxa, les bones formes de comportar-se, que ve de net xarxa i etiqueta del francès. Doncs, llavors... dintre de l'etiqueta hi ha 15 normes i una d'elles seria, doncs, pregunta als altres sempre que volen que surti sobre ells o que es digui sobre ells. Vull dir, són unes normes ètiques.
D'acord, que això voldria tant, home, per aquest cas que ens comentaves, o per la canalla petita.
Exacte, també.
Que suposo que això és un altre... és un tema molt obert, no?
Sí, sobretot perquè ara estem amb els natius digitals, ells dominen perfectament els iPads, els mòbils, internet, la xarxa, per ells és superfàcil. En canvi, els seus pares són d'una altra generació, que això ens ve gran, diguéssim, d'alguna manera, i llavors ells ens van per davant. Llavors, si tenen dubtes, problemes o alguna cosa, ens costaria molt ajudar-los. Llavors, és important en aquest sentit també que des de l'escola es vagi introduint també el tema de la xarxa. Mm-hmm. És evident que els professors tampoc són experts en això, però i ho hem d'anar conformant. Per mi és una oportunitat com a societat que tenim de viure, més que un problema.
D'acord, sembla que la llibertat ens exigeix molt, eh? Som sí. molt lliures per penjar el que sigui, però a la vegada sí. hem de ser molt responsables d'allò que pengem a la xarxa o de com ens projectem a la xarxa.
Sí, sobretot perquè ens afectarà. Després se'ns pot girar, diguéssim, jo penjo això o això altre d'una altra persona. Uh-huh. Però és que pot tornar cap a tu i malament. Vull dir, no ho pots controlar. I en aquest sentit sí que no, ara no hi ha unes lleis clares a internet, però crec que s'hi anirà anant. De fet, Google està debatent ara el dret a l'oblit que parlàvem abans. Sí. Vull dir, tot això és un tema molt actual i que canvia molt ràpid.
Ha de poder existir el dret a l'oblit?
Bueno, això és el que com a societat hem de poder decidir si volem tenir un dret a l'oblit o no.
És interessant perquè, és clar, com a persones, recordarem a persones que no hi són. I les tindrem,
sí.
les recordarem. Recordarem sí, sí. la seva imatge, en tindrem fotografies, recordarem com eren, com s'havien comportat, però la xarxa ens ho pot presentar gairebé d'una forma tan explícita i
Exacte.
Tan evident que pot fer més mal, això, no?
Tu en el segle passat se't moria algú mm-hmm. i recordaves amb la memòria
Exacte.
Doncs, què va ser aquella persona, què va fer i moltes altres coses passaven de
Exacte.
Llarg.
Com a en molt canvi... en una nota en algun diari, com a... sí. res, cartes de testimonis que cadascú es quedava a casa seva.
En canvi, avui en dia, si avui es mor algú, mm-hmm. doncs el seu perfil de Facebook queda obert, el seu Twitter queda obert, el que ha anat penjant a la xarxa queda obert, i això queda allà. I llavors, no, com ho esborrem? És impossible, mm-hmm. de moment. Vull dir, no sé si cop a un evolucionarà, però això és un debat ben obert. Per què jo ara he de tenir això allà si ja no hi soc i no vull que hi sigui?
És una mala pregunta, però segurament ens serviria pensar què passaria si moríssim la setmana que ve. Penjaríem això? No penjaríem això? Faríem determinades coses o no en l'àmbit digital?
És complicat.
És complicat pensar-ho
sí,
així,
és
no?
Complicat.
Entre un perfil personal amb nom i cognoms, uh-huh. entre un perfil personal que sigui un pseudònim, uh-huh. o entre un perfil personal que sigui simplement un anònim, què hem d'escollir?
No,
o què hem de descartar si és que veritablement hi ha coses que, des del punt de vista professional i des del punt de vista de l'honestedat i l'ètica, és a dir, no, aquí hi ha coses que no es poden permetre.
Sí, en aquest sentit, per mi prima l'ètica, i jo faria servir un nom personal amb nom i cognom, si vols amb nom només, però no enganyar. Vull dir, al final l'enganyar també et descobriran. Hi ha una cosa que es diu IP, que et segueixen el rastre i et poden descobrir molt fàcilment.
Això és així?
Sí, sí, és així.
Núria?
Sí, sí. I aquí a Catalunya tenim una, diguéssim, una àrea dels Mossos d'Esquadra destinada només a investigar delictes en el món digital. Vull dir, i es dediquen a això a través del rastre IP, doncs van, si tenen molta feina, no és mm-hmm. fàcil, però existeix això.
És a dir, un anònim no és mai un anònim.
No, al final no.
Al final no.
Que jo crec que no. O sigui, pots anar jugant, i pots anar
sí,
fent
sí,
coses,
sí,
o pots ser un hacker i saber-ne moltíssim mm-hmm. i enganyar tothom. Però al final... caus.
I en un perfil personal hi podem ficar
bueno, tot
d'una forma...
El que tu creguis convenient que has de posar al teu perfil, saps? O sigui, jo, per exemple, no hi posaria pues, imatges sortint de festa,
uh-huh.
però si jo vull projectar-me professionalment en una escena determinada, doncs aniré parlant sempre d'aquella temàtica.
D'acord, perquè estàs en un àmbit en què, per exemple, vaja, les estratègies de comunicació demanen unes actituds molt determinades i també estem en un món en què les empreses cada vegada més miren els perfils de les xarxes socials dels candidats.
Sí, sí.
No?
A Estats Units, per exemple, ja fan servir una cosa que es diu Cloud, que és un indicador numèric de la teva presència i repercussió a la xarxa. Segons el teu número cloud, que això no ho pots controlar, diguéssim, uh-huh. és un baròmetre que surt de diverses xarxes, no? I et diuen, doncs, si no superes aquest cloud, no t'agafem. O sigui, això ja està passant. Vull dir, després es fa servir LinkedIn també per buscar doncs, el teu currículum. Mm-hmm. Que és que al final és una carta de presentació en el món digital. El
Perquè,
nostre perfil.
Clar, vist així... on ens hem de posicionar? Perquè, és clar, quantes possibilitats hi ha d'incorporar-se a la xarxa social a través de Facebook, a través de Twitter, sí, a través d'Instagram, a través de LinkedIn, a través de, vaja, d'infinitat de possibilitats i de portals diferents.
Sí, hi ha moltíssims portals. O sigui, jo crec que l'important és marcar-se un pla, uns objectius, i a partir d'aquí dir, pues, a mi m'interessa estar a tal xarxa social, a Facebook, Twitter i Pinterest, i la resta fora. I centrar-se en allò.
És a dir, això s'ha de fer abans d'obrir un compte, bueno, sí, és millor pensar en això?
Sí, o si no, si ja el tens obert, sí, no? Sí, que sí. És el que ens passa a la majoria, doncs intentar redireccionar.
I ara preguntaria el mateix d'abans, haig d'estar on està tothom?
No.
No.
Jo crec que no. Jo crec que has d'estar on a tu, pels teus objectius t'interessa estar, perquè allà aconseguiràs el que tu vols.
I clar, si jo et dic, home, estic on està tothom, perquè així tothom em pot veure.
No, perquè a la xarxa no hi és tothom, primer, però encara hi ha una...
Això suposo que a la Núria li deuen haver dit molt, no?
Sí.
Fiquem-nos on està tothom, tothom sí, que em no. vegi tothom, i això no és garantia
no,
de res.
No, no és així. Si tu, per exemple, a Facebook jo entenc que molta gent hi sigui, perquè és la xarxa amb més penetració que tenim.
D'acord. Vale?
Llavors aquí puc fer un tipus de comunicació més de proximitat.
Sí.
Però en canvi a Twitter faré una comunicació més personal. Vull dir, cada xarxa també té el seu ús concret i els hem d'anar adaptant.
Això val per particulars, això val per empreses, això val per institucions?
Sí, això val per tothom.
Això val per tothom.
Perquè al final internet està projectant una marca sobre nosaltres. Diguéssim, parlem del personal branding. Llavors, sí que he de ser jo la Núria, he de ser la Núria físicament, però també he de ser la mateixa Núria a la xarxa. I he d'anar projectant aquesta imatge a tot arreu.
D'acord.
Llavors, no val que després jo tinc una imatge a la xarxa i quan em coneixes en persona, aquesta imatge no té res a veure. Seria molt estrany.
És a dir, si som incoherents,
exacte,
es desvetlla, vaja, es desvetllarà...
Sí, se't giraria en contra.
Se't giraria en contra.
Perquè al final, vull dir, al final és ser transparent, també. Mm-hmm.
Què fa que algunes persones arribi un moment que pensin, mira, tanco el compte de Twitter, prou. Alguns famosos, algunes personalitats que diguin, ja, prou, ja he acabat els números i ja en tinc prou. Què passa amb Twitter perquè tingui aquesta, no sé si dir, aquesta repercussió tan, tan bestial que fa que el responsable de la marca Espanya clar, digui el que diu en una piulada i l'endemà ja...
El que passa és
conseqüències.
Que jo imagino que ho estic al meu mòbil, jo ho estic escrivint des d'un lloc individual on estic sol i no ho veu ningú, però clar, això ho estic projectant en una xarxa on hi ha moltíssima gent, llavors tota aquesta gent em ve en massa a contestar-me, llavors clar, això tira enrere, vull dir, no estem acostumats tampoc a això. I sí, són com, m'imagino, molts insults alhora, mm-hmm, no?
Això passa més en Twitter que en qualsevol altra cosa, Núria?
En Twitter, sobretot, m'imagino que deu ser la que més, perquè com és de resposta ràpida, doncs sí, en Facebook no crec que passi tant, tot i que també n'hi ha casos, mm-hmm, que ha passat que hi ha una massa que va criticar.
On queden aquí els, no sé, les pàgines web o els blogs personals, si és que han quedat relegats a un segon pla o no, davant de la potència d'eines com Twitter o com Facebook?
A mi m'agrada parlar de la pàgina web o el meu blog personal, sí, és la meva llar digital, és casa meva. Val? I m'agrada fer també la metàfora de que les xarxes són el bar o el lloc on anem de vacances, diguéssim, perquè tu casa teva la pots amoblar com tu vols. Val?
I el blog, pots controlar fins al final.
Exacte. Més o menys, gairebé tot, pots controlar. En canvi, a les xarxes socials no. Tu pots modificar algunes coses, posar la teva foto, però allà hi ha unes normes que no les marques tu i s'han de seguir. Uh-huh. En canvi, casa teva les marques tu. Per tant, són com dos llocs diferenciats, i si vols conèixer de veritat, vine a casa meva. Jo des de la xarxa et convido a que vinguis a casa meva. I a nivell estratègic de comunicació, la web o el blog ha de ser la part principal, a partir de la qual jo faig el contingut que difondré a la resta de xarxes.
Però ja suposo que una generació molt, molt, molt important que abans d'arribar a la pàgina web es queda a les xarxes socials, no?
Sí, això és un descobriment que a poc anem fent.
És a dir, hi ha una generació de gent jove que molt probablement potser no arribarà al web d'una institució o d'una empresa, però en canvi sí que arribarà al perfil de la institució o l'empresa, a la xarxa social, uh-huh, o en el missatge de Twitter, etcètera, etcètera. No?
Clar, des d'allà, en aquest cas, els hauríem d'intentar portar.
S'està notant això? Que diguem-ne, hi ha un perfil d'usuari que no s'acosta tant a les pàgines web i que s'acosta molt més
a... Sí, molt, hi ha molt d'usuari que al matí obre el Twitter i comença a llegir les notícies. Ah. Aprofundeixes, si vols, a partir de l'enllaç, però si no em quedo amb el titular. Clar. Som de titulars, aquesta societat mediàtica.
Si jo sóc una institució, li dic a la Núria, vostè m'ha d'aconseguir a final de mes que aquí hi hagi 1.000 persones que els agradi això, o que jo tingui 1.000 amics més dels que tenia aquest mes. Val. Això és una bona estratègia?
I jo et diré, per què vols 1.000 amics? Quin tipus d'amics vols?
Bé, perquè en tindré molts i així podré dir que jo tinc 10.000 amics o que en tinc 5.000 i ficaré un tuit que digui ja em segueixen 5.000.
Doncs has de pensar que si aquests 10.000 són qualitatius, seran bons. Si són 10.000 bluff, no t'aportaran res, perquè no entraran, no et llegiran, vull dir, et seguiran i prou.
Suposo, però, que aquesta és una d'aquelles, no sé si dir, intencions d'un punt pervers.
Sí.
Sí.
Això, o sigui, hi ha molts directors de comunicació que demanen, vull 10.000 followers. Per què els vols? Has de tenir qualitat, més que quantitat.
Però, esclar, aquest és un discurs que s'accepta. Sí.
No, l'has d'argumentar i batallar i demostrar-ho.
No en vulguis 10.000, vulguen 3.000 que siguin bons i que et donguin...
Això és una batalla en el desert, diguéssim, de tota la gent que ens anem dedicant a aquest món des de fa anys, també.
I suposo que ara les xarxes socials no ho posen fàcil, perquè precisament l'èmfasi molt sovint es posa en la quantitat de persones que segueixen A.
Sí, però jo crec que ens hem d'anar canviant del cap, perquè el teu objectiu a comunicar no és vull comunicar, tinc tants seguidors, sinó... he de comunicar que he fet això bé, que he fet això altre, o una notícia o el que sigui, però no només tenir seguidors ens donarà el que volem.
En un món però que ho vol tot d'avui per demà, aquest missatge suposo
que
costa.
És un món molt ràpid.
És un món molt ràpid, però un món viral.
Sí, sí.
Què és això de la viralitat, Maria?
Doncs que es van, diguéssim, generant com si fos la comunicació és com un virus que es va traslladant d'una persona a una altra, però aquí entra en joc el rumor, entra en joc tot, o sigui,
tot el que vulguis ficar.
La veritat i la transparència al final passen desapercebudes, saps? Perquè això a les xarxes, o sigui, serveixen en casos per comunicar molt bé i ràpid, però a la vegada ens trobem amb aquesta influència del rumor. Llavors, ho hem de veure com ho gestionem, això.
Perquè, esclar, des d'un punt de vista de la professional de la comunicació, el vídeo de compra a Sabadell va ser un vídeo viral.
Sí, sí, totalment.
Totalment.
Però en aquell hi havia una part d'ironia, de t'ho dic, mira't això que fa gràcia...
Sí, d'ironia per no anar una miqueta més enllà, no? Però, esclar, allò va venir d'una institució...
Sí, amagat, vull dir...
Mig d'això,
sí,
no?
Jo crec que ho haurien de fer d'una altra manera, no està gaire ben gestionat.
És un
i se'ls ha girat en contra.
És un vídeo que coneix tothom.
Sí, sí, jo crec que se'ls ha girat en contra, inclús la mateixa població està super descontenta i els ha jutjat malament. Llavors, tu has aconseguit... Quantes vides has tingut? Sí, moltes. T'ha servit d'algú? No. O sigui, per millorar, no.
Millor dit, t'ha perjudicat en moltes
perjudicat,
coses, no?
Sí, vull dir, comunicativament el teu objectiu no s'ha fet.
I moltes vegades això pot venir d'una, jo què sé, d'un vídeo. El crèdit, està clar que el crèdit no es perd per un vídeo, però aquesta imatge que ens deia la Núria de coherència, de crèdit o referencial que ha de tenir una institució o que pot tenir una persona, pot venir a vegades d'un... jo què sé, d'un mal moment, d'una mala piulada, d'un mal vídeo...
Sí, sí, qualsevol cosa pot generar...
No hi ha compassió aquí, vols dir?
No. No existeix, vull dir, sí. Clar, tu antigament dius, oh, ho rectifico i ja està.
Ah, exacte.
Aquí sí, pots rectificar amb un altre tuit, però el teu primer tuit està, i si l'esborres, la gent l'ha pogut capturar ràpidament, amb la qual cosa perdura i perdura, ja pots anar esborrant. Que ho seguirem tenint.
I a canvi...
Això li va passar a David Bisbal, bueno, hi ha infinitat de...
Sí, sí, amb aquells famosos tuits sobre Egipte i les piràmides, etcètera, etcètera, que han passat, vaja, han quedat a la memòria col·lectiva.
Sí, sí. O, per exemple, ens va passar, i això és més internet, no tant xarxa, però va passar a la xarxa, és quan Mariano Rajoy, abans de ser president del govern, va fer un vídeo de bones vacances sense el cinturó posat. Què va passar? Doncs repercussió a la xarxa. Van esborrar el vídeo, però el vídeo aquest encara hi és perquè tu te'l descarregues i el pots treure del lloc on sigui. Llavors se't gira.
Fins a quin punt, esclar...
Hem de ser molt curosos.
Primer s'ha de ser molt curós. Sí. Quan es fica la pota, com es recondueix això? La xarxa també...
Has de gestionar una crisi, diguéssim.
D'acord.
I normalment, a nivell institucional, bueno, qualsevol empresa, a la part de comunicació, s'ha de tenir un pla de crisi establert de com actuar. Doncs o sigui, no esborrar tot el que t'estan posant, sinó intentar calmar i respondre i anar a solucionar el problema en positiu, saps? Perquè si tu respons en negatiu, els esborres o no els hi fas cas, és que se't giren, perquè és una massa amb poder, que té poder d'influència a la resta. És el tema aquest de la viralitat,
sí,
enganxant a gent i els tens tots en contra. Això també va passar amb el cas de Nestlé i l'oli de palma, amb el seu producte KitKat. Greenpeace va fer un vídeo contra els orangutans, o sigui, dient que estaven maltractant els orangutans, i després Nestlé no va fer ni cas, llavors a la xarxa els de Greenpeace van començar a fer força i cap a la pàgina de Facebook de Nestlé en aquell moment, perquè no estaven tan desenvolupades les altres xarxes, doncs van començar a rebre inputs i Nestlé va borrar tots els comentaris. Els va crear una crisi a sobre, que al final va acabar saltant els mitjans de comunicació de masses, que és encara pitjor, perquè vull dir, pot anar saltant d'una cosa de no res, acaba sortint a tot arreu i se n'entera tothom.
I fins a quin punt els manuals poden dir en veu alta i empreses o responsables institucionals ho han de creure, que arriba un moment en què s'han de demanar disculpes. Allò tan clàssic de tota la vida, de dir, mira, que a vegades demanem perdó per alguna cosa, o ens disculpem per alguna cosa, doncs a vegades s'ha de fer, perquè no hi ha manera de buscar tantes excuses i tants subterfugis a les coses.
Has de demanar disculpes, però després has de treballar perquè allò no torni a passar.
D'acord.
Vull dir, no val només dir gràcies i ens quedem tan amples, no? O sigui, hem de demostrar que aquelles gràcies eren sinceres,
que allò ha servit d'alguna cosa.
Exacte, i al final la xarxa serveix també molt per escoltar el client, el consumidor, el que volen, i llavors aquesta escolta activa que se'n diu, serveix per millorar també el nostre producte, la nostra comunicació, o allò que li molesta al client i nosaltres no ho sabíem. Ens permet detectar necessitats.
Fa un moment parlàvem d'aquesta certa compulsivitat de la xarxa que demana gairebé, dius, mira, ara surto de casa, estic esmorzant amb no sé qui, ara torno, he anat a la llibreria.
Això és una addicció.
Això és una addicció.
Jo crec que és una addicció també estar comunicant tot arreu que estic fent.
Que estic fent no sé què.
Jo, per exemple, avui vinc aquí i he comunicat, doncs vinc a veure el Vicenç que parlarem del llibre. Doncs bé, jo crec que això és...
Però diguem-ne, hi ha un objectiu final que és...
Parla d'una cosa que serà pública i jo vull que m'agrada que escolti la gent, no? Però més enllà, després, si jo abans de venir aquí he anat a fer un cafè o he anat a un lloc, no sé si és important. Bueno, si és un cafè molt reconegut, em fa il·lusió estar aquí, ho compartim la resta.
La xarxa té un punt de magnetisme tan fort en això que fa que no sé, que caiguem i a vegades piulem coses que dius, bueno,
sí,
quina necessitat hi ha de
No, a vegades ens pot també, vull dir, l'emoció,
allò de dir,
si estic aquí, ho vull dir, estic vull dir, content, tal, no? Doncs, per exemple, no sé, en festa major... Jo estic acostumada a fer moltíssims tuits perquè m'agrada compartir la festa amb la
però això ja té un altre punt, diguem-ne, que té un objectiu col·lectiu,
sí,
més o menys, no?
Els meus seguidors habituals o la gent que jo comparteixo, potser no els interessa.
Diu, què diu la Núria? Què passa? D'acord.
També hem de tenir una mica en compte de quina mena de seguidors tenim, com comuniquem la resta de...
Això vol dir que d'alguna forma, encara que tinguin una potència tan gran, el que passa a les xarxes socials es crema amb molta facilitat o no?
Depenent de la xarxa.
A veure.
A Facebook és una xarxa més tranquil·la, diguéssim, les coses passen amb més calma, perdura. Llavors, si tu poses un post o un enllaç, té més vida. En canvi, Twitter, com és tan instantani, hi ha tants tuits per moment,
que allò
que
baixa
tan ràpid que potser no li dona temps que només ho vegin X persones. Si això no és retuitejat o no és impactant el missatge que tu has posat, doncs allò pot passar de llarg molt ràpid.
D'acord. Sí. Per tant, també, per un particular, per una empresa, a qui seguir o a qui no seguir...
Sí, també.
I quins són els teus seguidors també és molt important.
Sí, és el tema del target, igual que en comunicació tens el target a qui impactar i el teu target potencial, doncs aquí també tens els teus seguidors, que els has de tenir en compte, i també tenir en compte qui vols arribar, qui vols que et segueixi.
Perquè, esclar, dit així, no ho sé, a qui seguim? Doncs home, esclar, es pot seguir molta gent, no?
Sí,
des de veïns del poble fins a personatges importants, fins a polítics, actors de cinema, actrius...
En aquest cas, jo, sí, des d'un perfil personal, jo seguiria a qui tu creus que t'aporta valor o coneixement nou o...
Vaja, que hauríem de fer com a la vida. Seguir a qui més o menys ens pot, d'alguna forma, enriquir personalment, professionalment i a la recíproca, no?
Sí. Totalment.
El llibre està dividit en quants capítols?
Sis capítols, sí.
I aquests capítols van des de, com ens deies, aquest context històric de les xarxes socials.
El primer capítol seria orígens i conceptes, vull dir, t'explica el terme de xarxa social, l'evolució d'internet des dels anys 50 i llavors cap a on han, les definicions de comunicació 2.0, no, diguéssim. Després passaríem a un capítol de contextualització de la comunicació 2.0 i aquí parlem de tot el paradigma de la comunicació, com ha anat canviant i el tema de l'etiqueta, la sobreinformació, etc.
Estem sobreinformats, parèntesi aquí, sigui franca,
tenim,
senyora Escalona.
Tenim molts impactes.
Tenim molts impactes.
És impossible aturar-se en tots. Per això és important seguir aquelles persones que realment ens poden aportar.
Perquè no hi ha ànima humana que es pugui empassar tot el que
jo
tot el
que
rebem.
Jo crec que no,
eh?
Sí, has de filtrar moltíssim.
Has de filtrar moltíssim.
I com deies,
no ens han educat per filtrar tot això, no? Només en cap.
Encara no.
D'acord.
Tant de bo passi,
D'acord.
Però...
Estàvem amb això de la sobreinformació, però el llibre segueix...
Amb el capítol 3, que aquí fem un repàs, diguéssim, de les xarxes socials més importants, des de Facebook fins i tot a una que m'agrada molt, que no és tan coneguda, però que jo crec que aquesta és de les que m'agradaria que fes un salt, diguéssim, no? I aquesta és Foodsputting.
Foodsputting?
Sí. I bueno, potser és molt interessant, sobretot per l'entorn de Sitges, perquè és una xarxa on de compartir restaurants, plats de restaurants. Si tu vas al restaurant, fas una foto i en comptes de pujar-la a l'Instagram, doncs la puges a Foodsputting, poses el nom del restaurant, fas comentari i quan altra gent està a Sitges pot geolocalitzar i en comptes de veure recomanacions per escrit, veu imatges. Dius, on digue, quin arròs més bo.
O sigui, estan prenent força també les xarxes destinades... A àmbits específics?
Sí, també. Bueno,
diguem-ne, no sé si dir aficions o que agrupen a persones amb una mateixa afició i que no s'estan aleshores per, no sé si dir, ximpleries, sinó que es mou la xarxa estrictament per aquella afició que uneix als seus membres.
Sí, sí, per exemple... agrupa gent per interessos. Per gustos.
D'acord.
Sí. Vull dir, al final, nosaltres les més conegudes són d'àmbit generalista, però evidentment n'hi ha que es va perfilant la cosa i dius, no, aquí trobaré exactament
allò que m'interessa.
Exactament a les
persones que comparteixen la meva afició.
Exacte.
D'acord.
Llavors, si t'agrada la restauració o anar a restaurants...
Doncs aquesta pot ser una bona alternativa, Foodsputting, ens deia la Núria.
I després seguim amb un quart capítol... ja més tècnic, de per marcar aquesta coherència, diguéssim, visual, d'estil, en aquí entraríem en quina ha de ser la meva imatge, com han de ser els meus continguts... És com, per mi és com un llibre d'estil d'un diari antic creuat amb un manual d'identitat visual corporativa.
D'acord.
Val?
Que serveix, que marca... per tant, tant per particulars com per empreses, com per institucions.
És més difícil que ho tinguem a nivell particular, però...
A no ser que ho tinguem ja molt clar o que la nostra posició ens obligui més o menys a tenir un...
Sí, segurament ho tens més al cap, però a les empreses ha d'estar per escrit. Una de les més conegudes és de la Generalitat de Catalunya i que té un reconeixement internacional. O sigui, jo recomano que si la voleu donar una ullada, doncs entreu a la web i ho mireu.
D'acord.
Perquè és molt interessant i és molt completa.
I aquest és l'apartat del llibre més, diguem-ne, adreçat específicament a professionals, a persones ja més tècniques.
Sí, més tècnic i inclús quan ja t'has necessita a ser-hi, doncs vaig a mirar-ho a veure com ho puc anar fent. També consells de com escriure, ser breu, no...
Ens hem acostumat a mal escriure?
A mal escriure. Això és un tema que era molt, molt, molt candent amb els SMS, però jo crec que a la xarxa també prima escriure bé. Si tu escrius bé, això et posiciona.
D'acord. O sigui que també escriure bé posiciona.
Home, clar, això parla de tu. Si tu ets periodista i comences a escriure a una abreviatura, o sigui, un cop s'accepta.
D'acord, i en determinades circumstàncies s'accepta.
Però si és l'habitual, doncs la gent jo crec que també li tira enrere.
D'acord.
Vull que al final, és que al final és això, la reputació, i coherència,
Jo no sé si voldria allò, al final, aquella frase tòpica de com s'està a les xarxes socials, sigues tu mateix, que era aquella frase que es feia servir tant. Valdria
sí, sigues
aquí?
Tu mateix,
sí.
però
amb mesura.
Controladament. No? Amb educació i amb el que t'han ensenyat a l'escola.
D'acord, i el llibre finalitza, Núria, com?
Després tenim un punt que és el social media plan, que és allò que parlàvem d'objectius, target, estratègia, i, o sigui, com comunicar, com comuniquem, i finalment acabo fent un repàs als nous perfils professionals de la comunicació que sorgeixen. De fet, aquí també m'apunto que penso que hi ha una convergència en els diferents àmbits de la comunicació. Fins ara el teníem molt marcat, publicitat, comunicació audiovisual, periodisme, però al final quan tu treballes en el món de les xarxes socials o internet, conflueixen les dues coses. Jo poso el cas de que jo havia d'anar a fer una entrevista, havia de penjar-la, editar-la i difondre-la, la qual estava passant per tots els perfils a la vegada. Vull dir, hem d'anar cap a la convergència comunicativa.
Això suposo que també té uns certs riscos, la valorització de la feina, quan una persona fa de tot.
Sí, bueno.
Fa de tot.
Clar, evidentment, en grans corporacions o grans empreses hi ha persones molt especialitzades com això, el social media analyst, que es dedica a analitzar només les dades que venen de les xarxes socials, només dades. Però quan no tens aquesta amplitud, vull dir, tu has d'anar manegant i n'has de saber una mica de tot.
Ho hem deixat en una safata que donaria molt de sí, perquè aleshores podríem parlar de la figura del periodista en el món de les xarxes socials i fins a quin punt molts particulars poden convertir-se en
periodistes
o testimonis de notícies, etc.
Dona molt de sí.
Dona molt de sí.
I les xarxes són moltes, també hi hauria Instagram, Pinterest,
evidentment.
Infinitat.
Digitalk, del màrqueting directe a la comunicació 2.0, llibre de Núria Escalona, de la sitgetana Núria Escalona, que agraïm molt que hagi estat aquest matí nosaltres. Núria, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a propera i molta sort en el futur, com no. 5 minuts i tornem a ser aquí. Fins ara.